A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El repàs a la cartellera cinematogràfica de la setmana que fem amb l'Antonio del Valle. Què tal, Antonio? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Carola.
Vinga, per on comencem?
Comencem pel Prado i ara més que mai hem de dir no agafeu el tren de Rodalies, no cal.
No val la pena.
No val, i ara més que mai.
Arribaran tard.
Totalment, així que si volen veure la gran guanyadora a la darrera gala dels Oscars, la teniu al Prado, en hora.
¿Qué es eso? ¿Es una mariposa?
Sí. Me voy a sentar aquí a tu ladito.
¿Qué clase tienes?
Te voy a hacer un cinturón.
¿Uno de dinero?
Yo llevo el símbolo del dólar como buen butón.
No, pero así llamas al dinero.
Fem una mica de memòria. Anora, una jove prostituta del barri de Brooklyn, un autèntic terratrèmol de gran carisma, té l'oportunitat de convertir-se en una ventafocs neoyorquina quan coneix a un jovenet esbojarrat, fill d'un poderós oligarca rus.
Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso.
Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto?
Soy grande, narcotraficante.
¿En serio?
¡Nos vamos a las putas Vegas!
Si me caso con una americana, no tendría que volver a Rusia.
Oscar a la millor pel·lícula, millor direcció pel Sam Baker, guió original, muntatge i millor actriu. No oblidarem mai la cara de la Demi Moore.
No l'oblidarem mai, pobreta. Es va quedar més recta.
Totalment, se'l va emportar l'Oscar la Mikey Madison, una noia joveneta de 25 anys. Qui hagi vist la sèrie Better Things porta una trajectòria molt bona. És molt bona actriu i s'ho mereix, fa un paperàs increïble, Nora. Però no oblidarem la cara de Demi Moore. Jo crec que li preguntava al del costat, què és el que han dit? Perquè si recordes la seva cara...
No han dit Demi Moore, no?
Sí, no han dit Demi Moore, és per mi o no?
Pobre, pobre, sí, bé, sí. Esperem que li reconeguin en algun moment i que sigui un Òscar d'honor o alguna cosa en algun moment, pobre,
alguna cosa.
Pobre Demi Moore. Ah, Nora, aquesta pel·li que ve amb polèmica, eh?
Sí, exactament, ve amb polèmica, una pel·li que també podeu veure al cinema Riba, recordeu, i ve amb polèmica per les declaracions que va fer l'actriu catalana Letizia Dolera respecte... Bueno, sentim-la amb ella millor.
Bajo mi punto de vista, toca el tema de la prostitución, lo banaliza de una manera, en un tono de comedia, que a mí... La verdad que me molestó. Realmente, como Hollywood es una maquinaria de generar pensamiento, ¿no? El cine lo es, genera ideología y te ayuda a entender otras realidades. A mí, la verdad, me dejó bastante patidifusa que mostrara la prostitución de una manera tan estetizada, casi romantizada.
Bueno, quasi romantitzada. Jo crec que és una mica clar. Estem parlant d'una cosa molt subjectiva. Jo he vist la pel·lícula, no estem parlant d'una Pretty Woman. No té res a veure. És veritat que aquesta estètica, amb una banda sonora tan increïble, aquest ritme trepidant que té, són molt macos, són guapos, però dir fins al punt, i parlo des de la meva opinió, que s'ha romantitzat la prostitució, potser ho trobo una mica excessiu. Vagin a veure-la.
Sí, sí, no, vagin a veure-la perquè la
pel·lícula... I jutgen
per
vostès mateixos,
no? Sens dubte de ser bona, perquè per això ha rebut tots aquests premis, sorprenentment, perquè no era la candidata a guanyar els Òscars i s'han dut tot aquests premis, però és veritat que no és l'única Letizia Dolera, eh? Moltes altres activistes feministes han denunciat el suposat blanquejament de la prostitució que ensenya la pel·lícula, però que entraríem en un debat aquí molt difícil.
Clar, és obrir un baló una mica complicat.
És un baló complicat. Per cert, que hi ha una altra polèmica lligada a aquesta pel·lícula i que va una mica lligada a aquest tema, i és que la pròpia actriu protagonista, la Mikey Madison, va desvetllar en una conversa que tenia amb Pamela Anderson, que va decidir no comptar amb coordinador d'intimitat. Oh. Que saben que és aquest personatge que sorgeix arran de tot el tema del Me Too i de Harvey Weinstein, i que és un personatge que ha de vetllar per la seguretat de les actrius en el rodatge, en el moment de rodatge d'escenes íntimes.
Tot s'ha de pactar moltíssim.
Exacte. Aleshores, ve a ser com un coordinador, igual que hi ha un coreògraf pels balls o per les accions de, especials i violentes, tot plegat, hi ha un coreògraf, doncs ve a ser un coreògraf d'escenes íntimes. Exacte. Aquest és el paper del coordinador d'intimitat. Doncs l'actriu Mikey Madison, que ha rebut aquest Òscar, va decidir no comptar amb ell. I molts professionals del sector ho han qüestionat en el sentit de que per què hem de... És a dir, qüestionant el sentit de no hauria de ser decisió ni tan sols de l'actriu o de l'actor que hi hagi un coordinador d'intimitat, sinó que sempre que hi hagi un rodatge d'escenes sexuals hi hauria d'haver un coordinador d'intimitat, de la mateixa manera que sempre que hi ha una escena de una baralla o
d'acció,
o
hi ha d'haver un
responsable, o un coreògraf,
o que assumeixi certa responsabilitat,
que vetlla per
no?
aquesta seguretat, no? Diu, no hauria de dependre, perquè clar, el que explicava l'actriu és que ella se sentia molt segura amb l'actor, amb el company i amb els directors, i que va decidir no tenir aquest coordinador per donar més credibilitat a l'escena, no sé per quines històries, i vaja, tot plegat lligat al tema de la prostitució, s'ha fet aquí un embolic que ens agrada, la polèmica.
No, totalment, cada cop polèmiques i promoció de les pel·lícules van juntes,
sí,
o sigui,
totalment.
Una promoció sense polèmica, que, com que no té gràcia, no?
Totalment.
Però és un debat molt interessant, m'estàs fent pensar ara
sí,
mateix.
És veritat que la figura del coordinador d'intimitat és molt nova, és molt recent, no? Ja és quelcom, ja et dic, va sorgir arran del Me Too, però ja veurem si finalment s'acaba consolidant com una figura que no obrirà debat, és a dir, mm-hmm. i serà i punto, en el moment en què hi hagi una escena de rodatge íntim o sexual, el coordinador d'intimitat hi haurà de ser, no, i no que hagi d'anar a expenses d'una decisió d'una actriu o no, que tu sempre pots dubtar de que no estigui condicionada o coaccionada,
ja,
saps?
Ja, exactament, per la
jo
productora,
crec que una mica,
pel director,
jo crec que el
directora...
debat va una mica
per aquí,
però vaja, en qualsevol cas, Anora, una pel·lícula multipremiada i que la tenen al Prado i la tenen també al Cinema Ribes, per tant no perdin l'oportunitat d'anar a veure-la. Suavitzem el tema, no?
Suavitzem-lo, compartim pantalla, un cinema familiar, enginyós, divertit, de l'ús, més encantador del cinema, tercera entrega de Paddington, Aventura en la selva.
Paddington, ha llegado una carta de Perú para ti.
¡Oh!
Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy.
Tía Lucy ha desaparecido. Me crió cuando me quedé huérfano siendo un osetno. Tengo que encontrarla.
En Paddington descobreix que la seva estimada tia Lucy ha desaparegut de la llar d'ossos jubilats. Ell i la família Brown se'n van a Perú per buscar... s'embarquen en una emocional aventura a través de l'Amazones, on potser descobreixen un dels tresors més legendaris del món.
¿Habrán oído hablar de la leyenda del Dorado?
Se refiere a... ¡Qué ricas las patatitas!
No, a la ciudad hecha enteramente de oro.
Ah, claro.
Secundaris de luxe, el Hugh Bonneville, que per qui hagi vist la sèrie Downton Abbey era el que feia de pare, la Olivia Colman, i aquí, en aquest cas, l'Antonio Banderas, que li tocarà fer de dolent dolentíssim. En altres entregues li va tocar la Nicole Kidman, el Hugh Grant, i ara a l'Antonio Banderas. Cinema divertit i familiar per disfrutar amb la canalla.
Mm-hmm. El Paddington... Haig de dir, quina entrega és? La quarta?
La tercera.
La tercera. No n'he vist cap, de Paddington.
Jo tampoc.
Sempre penso, jo crec que és que ja m'he enganxat en un moment de la vida en què no tinc l'oportunitat de veure-la, però vaja, és a dir, la primera va triomfar moltíssim,
sí,
i d'aquí
sí.
que n'hagin, segueixin traient noves versions.
És un cinema,
no?
El fet de no tenir fills, a mi és un cinema que no em crida
que
l'atenció,
costa.
Però en un moment durat i un diumenge a la tarda... No dic que no, ja t'ho dic.
Sí, sí, no, ja sabem que aquest cinema familiar de vegades és molt atractiu també pels adults. I encara el Prado...
Encara el Prado, o sigui, tenim triple programació. L'única oportunitat ja, jo crec que definitiva, perquè no la teniu ni a l'Odeon de Vilanova, l'última oportunitat de veure l'Angelina Jolie amb la seva Maria Callas.
Me gustaría recorrer su vida con usted. ¿Debo llamarla Maria o la Callas? ¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total.
Ja sabeu, el director Pedro Larraín va fer una trilogia sobre Jackie Kennedy, després la Lady Di, i ara li ha tocat a Maria Callas, una pel·lícula on diuen que, bueno, ella està fantàstica, és veritat, jo l'he vista, ella està molt bé com a pel·lícula, potser em reservo és una miqueta més fluixeta, però realment, o sigui, una bona oportunitat per acostar-se a l'última setmana de lo que va ser la vida de Maria Callas en aquell apartament a París.
L'altre dia en un comentari, en una secció també a un altre programa de ràdio, en aquest cas de caire estatal, feia la pregunta, plantejaven la pel·lícula posaven la pregunta sobre la taula de si a Maria Callas li hagués agradat que s'expliqués aquesta darrera setmana.
Crec que no. Tinc la sensació que no, perquè a més una gran diva de l'època que va protegir molt la seva vida privada, que se la vegi els últims 7 dies en un estat molt perduda, molt medicada, crec que no. Va morir amb 53 anys,
molt jove,
molt jove.
Sí, un prodigi del cant líric, i per cert, des d'aquí un apunt, els dobladors que tenim en aquest país. Total. Núria Mediavilla, que és qui dobla sempre Angelina Jolie, és meravellosa.
Sí, és molt bona.
És que jo no em puc imaginar Angelina Jolie ja, és a dir, tots aquests que veiem cinema doblat, que ho fem, no ens podem imaginar Angelina Jolie amb una altra veu que no sigui la de Núria Mediavilla.
Uau, seria interessant fer algun dia en alguna televisió posar-li cara sí. a aquests grans professionals.
De tant
no?
en tant apareix la cara i els veiem, no? Moltes vegades en els In Memoriam, que apareixen els dobladors.
Totalment, totalment.
Però, clar, és que fan una feinada de por i és veritat que queden sempre com a l'ombra, i en el cas, doncs, que ho sàpiguen, d'Angelina Jolie, que és aquesta veu tan característica que té, que amb aquesta, no ho sé, és que té
uns matisos.
Sí, sí, és meravellosa. Sí. Es diu Núria Mediavilla i és qui des de fa molts anys dobla a Angelina Jolie. Vinga, ens anem a Les Roquetes.
Ens anem a La Bòbila, Les Roquetes, la darrera creació de l'Albert Serra, un dels directors més inclassificables a Catalunya i a la resta de l'Estat. Realment,
sí, sí.
Més reconegut...
Un personatge
més reconegut a fora de la... a través de la... bueno, més enllà de les nostres fronteres que no pas a dins, però amb aquest documental es van portar a la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Cert. Tarde de Soledad.
Como en los pueblos antiguos, la música.
¡Hey! Pensando y... sí. ¿Por qué no me ha pasado nada?
Com podeu sentir, pocs diàlegs en aquest tràiler d'aquest documental, un documental que seguirem la figura del torero Andrés Rocarrey, un documental que s'endinsa dins el món del toreig, com, és veritat que com fins ara, jo encara no ho he vist, però com diuen que els crítics, que és com fins ara no ens havíem ficat mai, és una experiència bastant immersiva i un documental amb llums i ombres. Molt curiosament, és un documental on dins del món dels defensors de la tauromàquia té fans i detractors, perquè ensalça aquesta estètica, aquesta dansa que parla, no?, entre l'art i la mort, i també dintre dels animalistes també té defensors i detractors. Defensors perquè també reflexa aquesta crueltat terrible de l'animal acostant-se cap a la mort. No?
Sí, sí, una pel·li documental atípica, sens dubte, més de dues hores, em sembla que dura la pel·li documental, per tant, llarga, però també, diguem que ha rebut molt bones crítiques. Jo ja els dic que jo crec que no seré capaç de veure-la.
Jo sí, jo aniré.
Perquè sé que hi ha moltes escenes molt explícites i hi ha gent que som altament sensibles que ho passem realment malament amb això, i jo no tinc clar que sigui capaç de suportar-la, però vaja, en qualsevol cas interessant. I també el que penso és que Albert Serra no ha fet una pel·lícula mirant de convèncer ningú.
No,
i tinc la sensació,
ja t'ho dic ara,
que si ets una persona que no li agrada la tauromàquia, entres al cinema pensant que no t'agrada i surts al cinema convençut de que no t'agrada. I a l'inrevés, si ets una persona que t'agrada, entres convençut que t'agrada i surts més convençut de que t'agrada. Tinc la sensació que el que fa és reforçar la idea que ja tens.
Ell, en una entrevista que va concedir a l'Alberto, va dir que va rebre un e-mail d'una noia que era absolutament animalista, que li va confessar que l'havia qüestionat, perquè realment es veu que hi ha escenes estèticament molt maques.
Boniques.
Però fent una mica referència a aquestes escenes dures que a tu et costaria veure, i ho entenc, sentim a l'Albert Serra que diu al respecte.
El tema de la violència, que es parlarà tant o que es parla, evidentment, està, i és allà, i és present, i hi ha una forma, no?, final de crueltat. Però hi ha una forma de bellesa, també. No? I això és inevitable. Els plans aquests de la mort, doncs, bueno, tenen un, no sé, algú d'emocionant, profundament emotiu.
No ha fet aquest documental per crear... Diu ell que no ho ha fet ni, fins i tot ni per crear debat. Vull dir, ella s'ha volgut endinsar dins aquest món per treure imatges, el debat no és seu, fins i tot li han preguntat si és animalista o no ho és, i no contesta això.
Sí,
no
també contesta. És veritat que més el debat dels animalistes o la gent que està en contra de la tauromàquia, com jo mateixa, no està en el tema de la mort de l'animal, sinó del patiment.
Del patiment.
Que és el patiment, contra el que lluites d'alguna manera o contra el que et rebel·les, a aquest patiment. En qualsevol cas... una pel·lícula que cinematogràficament, dit per molts crítics i molt variats, és gairebé una obra mestra, com bé deies, es va endur la Conxa d'Or a Sant Sebastià, a més ve d'aquest personatge Albert Serra, que el vaig escoltar en una entrevista amb en Roger Escapa, i li va posar molt difícil.
És d'aquells
entrevistats que sues la gota gorda, perquè és capaç de contestar-te amb monosíl·labs, o és capaç de dir-te això perquè m'ho preguntes.
Sí, és una mica antisistema en aquest sentit.
Una mica, sí, tot un tot un personatge, però mira, doncs, amb una capacitat per fer cinema innegable, no?
I una
doncs...
llarga trajectòria.
Sí, sí, efectivament. Tardes en soledat, a la Bòbila, a la Roqueta. Si seguim a la Bòbila.
Seguim a la Bòbila amb un gènere absolutament diferent, una producció espanyola i molt, molt romàntica, El secreto de l'orfebre.
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor, según cómo se mire.
Juan Pablo es un prestigioso... Juan Pablo, ahora pensaba que estaba hablando del Papa de Roma. Juan Pablo es un prestigioso orfebre que viatja des d'Espanya a Nova York per a una exposició sobre la seva obra. De camí passarà pel seu poble natal, un viatge que el portarà al passat i al retrobament amb un gran amor que va canviar la seva vida per sempre.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesa el tiempo.
En el fondo eres una cobarde.
No quiero verte nunca más.
Bé, un producte molt, molt romàntic protagonitzat per
Mario
els actors
Casas,
catalans,
no?
Exacte, i la Michelle Gené, una adaptació de la novel·la de l'escriptora alicantina Elia Barceló, i molt en la línia, per qui hagi vist aquesta pel·lícula que es va estrenar fa uns anys, Palmeres en la nieve, molt en aquesta línia.
Sí,
no?
Home, una història d'amor meravellosa,
doncs
Palmeres en la nieve.
Doncs igual, en aquesta
que
línia.
Que també era Mario Casas, en aquest cas amb Berta Vázquez, si no m'equivoco, no? Aquesta actriu negra espanyola, i en aquí Mario Casas i Michelle Gené, que es retroben perquè van ser protagonistes d'aquí.
D'una pel·lícula molt adolescent.
Una sèrie, no, era una,
era una sèrie,
no? Quina sèrie era? La de les policies? Ara no me'n recordo, vaig a buscar-ho.
El comissari.
Sí, sí, que vaja, van ser com titulars a tot arreu, Mario Casas i Michelle Gené.
Tinc la sensació, una mica pensant malament, Carola, tinc la sensació que Mario Casas fa temps que no fa una cosa així important. Michelle Gené va fer lo de la Isabel i ha fet alguna coseta, alguna comèdia que no ha funcionat, i crec que han volgut, efectivament, com dius tu, provar aquesta fórmula de dues icones de la cinematografia adolescent d'aquella època i ajuntar-les amb una gran història d'amor.
Amb una gran història d'amor, que les històries d'amor sempre funcionen perquè sempre venen de gust mirar-les,
sí.
No? Quan estàs enamorat,
perquè
et ve de gust com recrear-te. I quan estàs trist, perquè estàs patint desamor, perquè el que tens és unes ganes de plorar pensant que tu has perdut allò. Sí o no? És a dir,
sí.
A mi em sembla que les històries d'amor sempre encaixen bé.
I posa-li un diumenge a la tarda d'un dia plujós.
Home, mira, i aquest diumenge diuen que igual fa mal temps, per tant... Tenen a la Bòbila El secreto de l'orfebre, no se la perdin. Vinga, va, i on anem?
Al Circo Catòlic, molt ràpidament, anem amb una de les actrius, per mi, de les preferides, la Kate Winslet, qui no la conegui, jo crec que tothom, però...
Per mi també.
Serà per sempre la protagonista de Titanic, ella ve amb el seu Lee Miller.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Pues es un problema. Ya estoy aquí.
10 anys ha trigat l'actriu Kate Winslet per aixecar aquesta pel·lícula sobre la història de la fotògrafa Elizabeth Lee Miller, una noia que es va dedicar, era model, es dedicava a la moda, però al final va acabar com una gran corresponsal a la Segona Guerra Mundial. Va fer unes fotos increïbles durant els camps d'extermini nazi, i va fer també uns articles a la revista Vogue per quedar per sempre a la història d'aquesta terrible, terrible tragèdia.
Sucedió muy lentamente, pero fue como de la noche a la mañana. Nos despertamos una mañana y Europa estaba en guerra.
Acceso únicamente para mujeres militares.
Yo solo quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué unos hombres pueden decidir cuál es? Me voy al frente. ¿Preparado?
No es lo que creía que ibas a decirme.
Per primera vegada, Kate Winslet, productora d'aquesta pel·lícula, 10 anys ha trigat, és un projecte que ella tenia.
Tinc moltes ganes de veure-la, aquesta pel·li. Moltes.
Molt interessant. L'altre dia vaig veure un documental d'aquesta fotògrafa molt interessant, molt una noia, molt personal, molt avançada a la seva època, i té una fotografia molt icònica que jo ja havia vist. Ella ja havia fet de fotògrafa, i ella va tenir l'oportunitat d'entrar a l'apartament on es va suïcidar Adolf Hitler, a Múnich.
Sí.
I es va treure la roba, i amb el seu company fotògraf també es va ficar dins la banyera on tantes vegades s'havia banyat l'Adolf Hitler, i es va fer una fotografia.
D'ella nua dins la banyera.
Nua dins la banyera, i la Kate Winslet retrata i recrea aquesta escena escena fidelment a la pel·lícula.
Kate Winslet, que ens agrada dins la pantalla i fora de la pantalla, perquè el que diu fora de la pantalla com a actriu, com a professional,
és molt íntegra.
M'encanta. I per cert, els ha agradat la veu de la dobladora de Kate Winslet? Els ha agradat, no? Si els agradava la d'Angelina Jolie, els ha agradat, perquè és la mateixa dobladora.
Ei,
és Núria Mediavilla. Jo ara he pensat, i si mai coincideixen totes dues en una pel·li, què fan buscant una alternativa, no? No pot ser que Núria Mediavilla dobli, és que si no...
Uau, és veritat, no
ha passat
caigut
mai això, no?
No, que jo sàpiga...
Fa altres doblatges, actrius importantíssimes, eh?
Bueno, avui li estem dedicant el programa a la Núria
Mediavilla. A la Núria Mediavilla, mira...
Salutacions!
Salutacions, és aquí. Vinga, acabem amb el Cineclub Salaú.
El Cineclub Salaú, com sempre, ja sabeu, dimarts a les 19:30, aquesta vegada també una pel·lícula romàntica, però potser bastant més LGTBI comès i una miqueta més fosca. Desconocidos.
Hola. Hola. Te he visto mirándome desde la calle. Supongo que no sales con nadie. Nunca te veo con nadie. ¿Son tus padres?
Protagonitzada per l'Andrew Scott i el Paul Mescal, una història de pèrdua, d'amor, de fantasmes del passat, molt interessant, del director Andrew High, que també va dirigir Lookin' Weekend. Bona pel·lícula que vam tenir l'oportunitat de veure aquí a Sitges pel Festival Endimaris fa 2 anys, però continua a les pantalles, una bona oportunitat. Ja sabeu, el dimarts 18 de març a les 19:30.
A les 19:30 a la Sala 1, aquesta opció més indie o menys mainstream, si volen, per aquells que volen sortir una mica del circuit més habitual de cinema, doncs el Cineclub Sala a Vilanova sempre ofereix aquesta oportunitat els dimarts a 8:15 del vespre. Antoni, moltes gràcies.
Gràcies, salutacions, Núria Mediavilles.
Salutacions, sí, a Núria Mediavilla i en general a tots els dobladors, eh?
A tots.
Perquè consumim cinema
doblat,
és així,
sí.
És també un tema cultural i educacional, no? Hi ha països en els que des de ben petits t'ensenyen a veure cinema en versió original, aquí no és així, consumim cinema doblat i és veritat que associem actrius i actors a veus i clar,
totalment,
no és la veu real, després de sobte un dia poses a la plataforma en veu original i ni t'encaixa, dius, aquesta veu no li encaixa amb aquest personatge.
Totalment.
Doncs la gran feina dels dobladors. Antonio, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la propera. Vinga, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà, com sempre, a les 9. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.